Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Al dente.
Vuit minuts ara mateix que passen de les 12. Ja sabeu que avui és dimarts i toca parlar de moda i estils de vida a la secció Al dente de la periodista Maria Almenar. Avui parlarem, ja veureu, us agradarà, de tendències dins del món de les cites i també dels canvis socials i emocionals que s'han donat en el món dels singles, és a dir, dels solters i les solteres.
De tota la vida.
De tota la vida, és que tendim sempre a dir les coses en anglès.
En anglès. No? És veritat, això és una tendència, Maria,
fa
no?
Molt de temps, fa molt de temps que el nostre llenguatge incorpora doncs, anglicismes, galicismes, i que tendim a dir abans les coses amb aquests noms de moda, de llengua anglesa, que no pas amb els nostres, no? Però comercialment, no deixa de ser una etiqueta comercial. Comercialment queda molt bé dir single, no? Però ara veurem també totes les càrregues, molts cops, que té encara avui en dia la paraula solter o soltera.
Doncs mira, ara en parlarem amb la Maria Almenar del tema de les tendències en el món de les cites, cap a on va, però jo també vull saber cap a on va justament aquesta alerta pel temporal de neu que aquest matí ha sorprès amb flocs alguns punts poc habituals de casa nostra, com per exemple a la part de Barcelona, algunes zones de Sabadell, a Terrassa, ens ho explicava el company Pere Juventí, i és per això que aquesta hora volem fer una actualització de l'estat del temps, i és per això que, oi, que bé, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Mercè, bon dia.
Com estàs, Jordi? Què explica'ns? En quin punt està ara mateix l'estat meteorològic del país, que estem gairebé tots amb ganes de veure la neu, però clar, les complicacions que això implica. Explica'ns, Jordi.
Sí, mira, per una banda, no es tracta d'una situació de grans nevades, però sí d'enfarinades a molts indrets, com bé deies, de matinada, primeres hores del matí, alguns barris de la ciutat de Barcelona, bona part del Vallès, Maresme. De fet, la neu ha arribat a altures de fins a 100-150 metres. El que passa que la temperatura ara està pujant una mica. Per tant, les precipitacions ara estan afectant a molts punts de les comarques de Barcelona, comarques de Girona, són precipitacions febles, i la cota de neu ara mateix cal situar-la entre els 400 i els 500 metres d'alçada. Per tant, nevarà llocs on és poc habitual que nevi, però torno a repetir que no seran grans nevades. Evidentment que a la que poses un parell de centímetres a terra, a la carretera, doncs allò és un problema. Per tant, podríem dir aquí que la situació una miqueta més preocupant és pel que fa a carreteres, no opta pas perquè es tracti d'una situació de grans nevades. Evidentment, tot això acompanyat de fred, farà fred durant tot el dia. Ara mateix a Barcelona tenim 6 graus de temperatura i amb 6 graus no neva, però sí que al Tibidabo tenen 2 graus i aquí sí que pot nevar una miqueta. Per tant, ara aquestes hores, fins ben bé l'hora de dinar, estarà la cota de neu al voltant dels 400 a 500 metres. A la tarda pujaria una miqueta més, comarques de Barcelona i de Girona, precipitacions febles, però cota de neu al voltant dels 600 a 800 metres, i on aquest matí han estat ben tranquils, que és comarques de Tarragona i també comarques de Lleida, és on a la tarda estaran una miqueta més preocupats, més que res que arriben també aquestes precipitacions amb una cota de neu al voltant dels 300-400 metres tan sols. Ara mateix a Lleida tenen només un grau de temperatura, a Tarragona tenen 5 graus, per tant això ja ens indica que l'ambient és força fred i per tant aquesta tarda, risc de nevades a cotes molt baixes no el tindrem a Barcelona i Girona, perquè ja dic que pujarà cap als 600-800, però Tarragona i Lleida compta perquè 300-400 podrien donar-se aquestes nevades, que torno a repetir, seran febles, molt poca cosa, però en que et caiguin un parell de centímetres, doncs...
ja trastoca, sí.
És el que ens agrada, però clar, a l'hora de conduir pot ser una miqueta més complicat.
I escolta, Jordi, ja et deixem, però també ens ha impactat molt a imatges que hem pogut veure en el transcurs d'aquest matí, com, no sé, i ara no em vindrà al cap, era una carretera, a veure si em ve, però que en poc temps, com canviava el temps, saps? Que de cop i volta estava el dia glaçat, és veritat, però al cap de res, al cap de 5 minuts, fortes ventades i també amb caiguda de neu. Això pot passar?
Sí, sí, pensa, a veure, que tot i que ha fet fred aquests últims dies, molts llocs del país estaven, i sobretot de comarques on no és l'habitual que nevi, doncs, tenien, doncs no hi havia res de neu. Després han vingut fortes ventades, pensa que aquest cap de setmana s'ha arribat a ratxes de més de 170 km per hora en alguns indrets del país, i ara ens venen aquestes nevades. Per tant, el paisatge, o si més no, allò que ens agrada als meteorols, que hi hagi molt de canvi, hem tingut de tot, hem tingut vent, hem tingut fred, ara tenim aquestes nevades, que és una miqueta el que ens agrada a tots, no? Que nevi, els poc habituals, però evidentment també una mica en mesura, perquè això no provoqui problemes. De tota manera, aquest risc de precipitacions s'acaba al llarg de la tarda cap al vespre, i demà tocarà parlar de fred, però també de sol i d'alguns núvols només.
Mira, fantàstic. Ara t'anava a preguntar quina seria la previsió per les properes hores, Jordi.
Doncs mira, la previsió, sobretot ja de cara a demà, ens indica desaparició d'aquestes precipitacions. Farà fred, però demà pugen una miqueta les temperatures perquè veurem una mica el sol.
Val.
Pujaran entre 3 i 4 graus, però tornen a baixar una altra vegada de cara dijous, i tota aquesta setmana i els primers dies de la setmana que ve continuarem parlant de fred, de rigorós hivern, però sense precipitacions.
Val. Doncs ens ho explicaràs, com sempre. Moltíssimes gràcies, Jordi Miralles. Una abraçada forta i abriga't.
Igualment, bon dia.
També està bé, perquè així traiem els abrics, Maria Almenar.
Sí, perquè no els hem utilitzat per res,
no?
Ni, bueno, almenys els que vivim a Barcelona, eh? Jo, per exemple, aquesta tarda aniré a Igualada, perquè els meus pares viuen allà a Igualada, i el canvi de temperatura es nota. I dius, ostres, això és una altra temperatura. Però sí que és veritat, els que vivim aquí a Barcelona...
Aquest any, poc.
Jo el jersei de llana, no l'he utilitzat mai. I l'abric que tinc de llana, tampoc. De fet, és el que m'emporto avui, a Igualada.
Em passa fred. Escolta'm, un tema molt interessant.
Vinga,
el reprenem al Dente, l'espai de moda i estils de vida d'aquí, del Matí a Ràdio Estel, amb la Maria Almenar. Tu volies posar, per començar, aquesta mirada de sociològica, no sé si podríem dir-ho així, no? Perquè sí que és veritat que hem experimentat al llarg d'aquest segle, doncs, un gran canvi pel que fa a la concepció de la solteria.
Clar, ho dèiem, a més, en l'abecedari de les tendències del 2023, de fa 15 dies, que la S de singles, sobretot han passat una mica aquesta concepció single, entenem, ho dèiem abans, solter, soltera, han passat a vestir-se'ns, a dominar el consum. Moltes empreses han vist en aquest segment un negoci, una oportunitat, evidentment. És també veritat que cada vegada són més solters i solteres a l'estat espanyol, vull dir que és un mercat creixent, i que, per exemple, on més es visibilitza el solter i la soltera és el món de les cites, un dels mercats que més ha crescut, canviant també les regles del joc, la manera de comunicar i mantenir relacions amb altres persones, doncs també singles, no?, d'aquest parell.
Clar, fem una cosa, perquè avui has posat molts conceptes sobre la taula, és molt interessant el tema que ens portes, i de fet, clar, la Maria ens farà un resum d'algunes tendències previstes pel 2023, dins del món de les cites. Maria, també volem parlar de benestar emocional, i si et sembla, ja em sembla que ja podem parlar amb la psicòloga Paula Mariani. Ella és psicoterapeuta, experta en relacions i parelles, que també ens hi posarà llum a tots aquests canvis sociològics que ens presentaves, que es donen dins del món dels singles. Fem una cosa, la tenim a la Paula? Paula, bon dia, buenos días.
Estoy aquí. Hola, buen día, ¿qué tal?
Què tal, Paula? Mira, abans de parlar amb la Paula, perquè tenim moltes preguntes que em deien sobre la taula, si et sembla, Maria, ja ens ho has fet, però una mica fem aquesta a grans trets, no? Quins serien aquests estils que han anat canviant sociològicament pel que fa al concepte de solters?
Mira, he parlat amb l'aplicació de cites Bumble, que és una de, després de Tinder, doncs és una de les més utilitzades aquí, perquè desgrani una mica les tendències o el que ell i aquest negoci d'aplicacions han anat veient en el món del dating, no? Així a grans trets. Si el 2022 parlàvem d'un redescobriment físic de les persones després del confinament, el 2023 el que apunten és que serà un any on es prioritzarà no tant ja aquest redescobriment físic, ja tothom s'ha vist amb tothom, sinó el benestar emocional. I llavors apunta, les direm ràpides, perquè les puguem anar comentant també, 5 grans tendències. La primera, que segons aquesta aplicació de cites Bumble, diu que 2023 el físic ja no és tan important. Això no vol dir que no ho sigui, però ja no ho és tant, perquè, clar, no ens enganyem. Aplicacions de cites per conèixer gent o relacionar-se, ja sigui del motiu que sigui, necessites una foto. Per tant, hi ha un
aquest
component...
Aquest és el primer, no?
Hi ha
és
un component. Pas, no ens clar. Volem tampoc a veure una visió crítica o hipòcrita, no? Vull dir, però diguem que ja no és el que més importa de tot, sinó al contrari, com més madura emocionalment o si està treballada aquesta persona. Això és una gran tendència de les que veuen. La segona és que els solters, les solteres, majoritàriament, almenys els que estan en aquestes aplicacions, bueno, en aquest cas Bumble, diuen que saben el que volen i el que no volen. Tenen ja uns límits...
Això és important, també.
L'experiència és un grau,
és
també.
És un grau, clar.
Cadascú sap on són les seves motxilles, d'on pequen, d'on... Cadascú sap d'on coixeja, no? I un terme que després parlarem amb la psicòloga, les green i les red flags, un altre tema en anglès, que anem sentint en moltes converses. Això és una red flag,
sí.
No? Allò, això, per qui no? Doncs també en parlarem d'això. Una altra tendència, per exemple, el Wonder Love.
Què és el Wonder Love?
El Wonder Love és amor en temps de nòmades digitals. És a dir, que les persones cada vegada trenquem també barreres a... quan viatgem, a l'hora de quedar amb persones que no es troben a la ciutat on vius.
Sí.
Així com, per exemple, m'ho invento, te'n vas a treballar a una ciutat que no és la teva, visites museus, vas a restaurants, perquè no també quedar amb persones en aquella ciutat, no? Vull dir, ho hem normalitzat. Això és el Wonder Love. Després, una altra tendència que apunta Bumble, masculinitat moderna, que doncs, és molt important la dada, que diuen que 3 de cada 4 homes afirmen haver experimentat més que mai el seu comportament a l'hora de parlar amb dones i tenen una comprensió més clara cap a la masculinitat tòxica. Per exemple, un de cada 3 reconeix que ara parla més obertament de les seves emocions amb els seus amics i la meitat reconeix que està disposat a trencar els rols del gènere en el món de les cites. És mica en mica aquest canvi de concepció cap a un tipus de masculinitat més emocional, més comprensiva, més tolerant i més igualitària. Doncs, segons aquesta aplicació, també es dona.
Hi ha aquesta tendència.
I per últim, que també l'aplicació diu que hi ha menys tabú respecte al sexe, que hi ha una manera més oberta i tolerant per abordar aquests temes que fins fa poc doncs, havien sigut tabús. Això no vol dir que hi hagi més sexe o menys, sinó simplement la manera d'abordar la sexualitat és amb més naturalitat.
Dura molt poc aquesta cançó de Rosalía perquè és l'avançament que ens ha fet del que serà el seu nou disc. Déu-n'hi-do, Rosalía.
Déu-n'hi-do, l'última vegada. O sigui, ha sortit de les vacances de Japó amb la seva parella i de cop i volta es planta a París en una desfilada de Louis Vuitton a cantar enmig de la desfilada.
Va ser una passada, Maria?
Sí, sí, sí.
Jo em vaig quedar enlluernada i sobretot, mira, avui ho parlàvem d'ella, ja de per si, Rosalía, el que implica, és una diva, vull dir.
És increïble.
Immensa.
I perdoneu el col·loquialisme, però la pasta que s'haurà deixat Louis Vuitton per portar Rosalía que canti en exclusiva la seva desfilada, vull dir.
No, no.
Això només ho poden fer les grans marques de luxe. Vull dir, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Mira, per acabar aquest repàs de les, del que ha pogut, per exemple, comprovar, no? Bumble, que és aquesta aplicació, no? de cites, també ens vols parlar avui d'aquest concepte, també
sí.
En anglès, no? I, de
sí,
fet,
no, no, és que avui en diem moltes, però anem apuntant.
Sí.
Per exemple, això, a banda que ho apunta Bumble, ho vivim a diari. És el single shaming. Què vol dir? Solters i solteres que se senten pressionats per la família, els amics, la societat, per tenir una relació o casar-se. És un fenomen molt arrelat en la nostra cultura i en les expectatives que tenim com a societat, que descriu que la idea de que la solteria és només un estat temporal i transitori entre dues relacions i que, per tant, s'ha de posar solució el més aviat possible. El single shaming, segons aquesta aplicació, s'agreuja amb paraules, expressions, preguntes inoportunes que molts cops poden desequilibrar la persona que viu la seva solteria com una forma de vida, sigui pel motiu que sigui. Això també és molt interessant.
Uau, Maria,
sí. De posar-ho sobre la taula.
Mira, moltes coses sobre la taula. Gràcies, Maria, perquè, de fet, ja li traslladem a l'especialista, la psicòloga Paula Mariani, psicoterapeuta i experta en relacions de parella. Paula, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Clar, Paula, el single shaming, que és l'últim concepte que ens ha explicat la Maria, creiem que deu ser el pa de cada dia de moltes consultes de persones singles. És així?
Bueno, más que la vergüenza de la soltería es el
la pregunta de qué me pasa, ¿no? Que no encuentro pareja o que estoy sola o solo. No, este término para mí es nuevo también, lo de la vergüenza, ¿no? Estar soltera. Pero el trabajo que hago en la consulta está muy relacionado en las personas singles con las aplicaciones, porque es como un lugar, la terapia, donde ellos vienen a poder asimilar y procesar lo que les pasa en esas citas, ¿no? ¿Hola? Sí.
Sí, sí, no estamos, sé si me oyes. Sí, sí, no, te vale. Estamos escuchando.
Te estamos escuchando, vale. Paula.
Digamos, la experiencia que yo tengo con el tema es de tanto hombres como mujeres, lo que les pasa en ese proceso de, ¿no?, de abrirse un perfil, empezar a conocer gente, empezar a tener experiencias, empezar a darse cuenta, ¿no?, de lo que les nutre y lo que les intoxica, ¿no? Lo que les hace sufrir y lo que les aporta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el proceso. Sí, o sea, las plataformas me parecen un lugar interesante donde ir a experimentar y donde ir también a comprobar y actualizar lo que es bueno para mí en cada momento, ¿no? Como relación.
¿Qué opinión te generan las aplicaciones de citas para conocer personas? Porque, como decías, te vienen muchas personas, solteros, solteras, que precisamente lo primero que te dicen es eso. He estado intermitentemente en aplicaciones de citas y, oye, no hay manera, no sé qué pasa.
Bueno, más que no es lo primero que me dicen, esto aparece en el proceso. A mí las aplicaciones me parecen un lugar, bueno, es lo que hay ahora, ¿no? Antes conocíamos la gente en la calle, en el bar, había como más círculos sociales de pertenencia, ¿no? Estábamos más fijos en nuestros trabajos, barrios, estudios y tal. Y bueno, ahora pasa por ahí, ¿no? Pasa por las redes, conocer, tener la oportunidad de conocer gente, ¿no? A mí me parece una buena herramienta. Lo importante siempre, tanto conozcas a la persona en un bar o la conozcas en una aplicación, es ser honesto y tener claro qué estás buscando, qué quieres, ¿no? Una relación, ¿para qué? Para tener sexo una noche, para construir una pareja, para tener amistad. O sea, tener muy claro qué es lo que estás buscando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, de fet, una mica és aquests red flags, no?, que deies, no sé, si traslladat una mica a Maria i aquests green flags. Però no sé, Paula, Maria, si vosaltres teniu aquesta concepció de que cada vegada més el fet d'haver-te conegut per una aplicació estava mal vist. Vull dir, no? De fet, ara cada vegada... Sí. Paula, tu no els estàs dient que si fas una enquesta, molt probablement la gran majoria de gent, i després d'una pandèmia, s'hauran conegut, sí, a través d'una aplicació, no?
Total. Sí, sí, aparte se arman relaciones bonitas, igual después de varios intentos o a veces a la primera, ¿no? Depende mucho de... cuán claro y cuán trabajada esté la persona, ¿no? En el sentido de que sabe lo que quiere. Yo he visto formarse parejas de años, ¿no? A través de las aplicaciones. Y también he visto gente probar, de dolerse mucho, sufrir mucho, decir otra vez estoy en el mismo lugar, otra vez me siento... que me baja la autoestima, que me pongo por debajo del otro, que no digo lo que quiero, lo único que estoy haciendo todo el rato es intentar que el otro me acepte y me valide, ¿no? Entonces, yo la veo muy buena con complemento en la terapia, ¿no? Si, uh-huh, si puedes ir probando, ¿no? De conocer gente, vamos a abrir esta puerta, ¿no? Y ir elaborando y recogiendo todo eso que te va ocurriendo en las citas en un lugar donde puedes ser totalmente honesto, pues parece que es ahora la manera, ¿no? Uh-huh.
¿Crees que la soltería o cómo interactúa el hombre o la mujer en general en este mundo de las citas es diferente? Sí que es verdad que en general el valor que aporta, que aún le da un género a otro, es distinto.
No entiendo muy bien la pregunta.
Sí, si crees que a nivel de terapia, y te habrás encontrado, si la soltería se vive igual por género, por hombres o mujeres.
Bueno, la tendencia, sabemos que a las mujeres nos ponen mucho más peso, ¿no? Con el tema de la maternidad, con el tema de la pareja.
Claro.
Y yo creo que es simplemente porque no, como lo decíais, ¿no? En las familias, ¿no? Con estas preguntas incómodas, en las fiestas, en las reuniones, es no saben dónde colocar a la mujer soltera. Es como que va para monja, no le gustan los hombres.
Sí,
o
Paula, escúchame, ¿no? Una cosa.
Es como, ¿qué está pasando? Y aparte, sobre todo porque lo pesa porque pone en cuestión. O sea, una hija o una sobrina que no tiene pareja a los 30, 35 o la edad que sea, pone en cuestión a la propia madre, pone en cuestión a la tía, pone en cuestión a la hermana, porque es como, se puede vivir sin tener pareja, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que yo he elegido vivir o lo que tocaba en mi época, pero wow.
Y Paula,
se puede vivir y estar sola y seguir adelante, ¿no?
Paula, fíjate, porque... Sí, perdóname, però és que vaig trobar com molt interessant ja fa un temps. José, em sembla que tenim unes declaracions de l'actriu... avui estic fatal, de la Millán. Sí, que és tenim el tall avui preparat, perquè Maria el que feia era com distingir sobretot el que és una cosa estar soltera i l'altra és aquesta soledat. ¿No? Mm-hmm. Desitjada o no. ¿Sabes a qué me refiero, Paula?
Sí. No sé quién es la actriz, pero bueno, me resuena mucho el tema, ¿no? Que, claro, hay que saber estar... La soltería puede ser una elección.
Claro.
Y aparte, a veces, por más que quieras tener pareja, tampoco encuentras la pareja que te conviene. Esto también es como la diferencia entre hombres y mujeres, que las mujeres hemos, ¿no? En unas cuantas décadas hemos pegado un salto bastante grande en lo que respecta a independencia económica, nivel académico, nivel profesional, ¿no? Que en muchos círculos estamos a la par que los hombres, ¿no? Y queremos un igual, ¿no? Sí. Como pareja. Pero el hombre muchas veces no quiere a una igual como pareja, sino quiere a alguien que esté un poquito por debajo, ¿no? Porque siempre se suele dar esta relación de poder también, ¿no? Sí. Como algo tradicional y como algo heredado, de que el hombre tiene que tener un estatus más alto que la mujer. Entonces las mujeres que llegan a un cierto nivel de educación, económico, de reconocimiento a nivel académico, pues a su alrededor encuentran un desierto, porque los hombres que podrían ser sus compañeros prefieren a alguien a quien hacerle un poco de papá, ¿no?
Mira, fem una cosa, ¿sabes? Perquè com el tema dona de sí, Paula Mariani, nosaltres ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira el temps a sobre, però ja continuarem parlant. Psicoterapeuta, experta en relacions i parelles. Moltes gràcies, Paula.
Bueno,
vinga, adéu, bon dia, que vagi bé. Vinga, doncs, avui hem repassat, perquè la Maria diu, ostres, és que això són unes tendències, no?, que crida l'atenció i que veiem com està canviant aquest concepte, no? De fet, hi ha una sèrie a Noruega, diria que és, Navidad en casa, no sé si l'has vist, Maria.
No l'he vist.
Ui, l'has de veure. Perquè justament aquest efecte que tu deies, no?, aquest single shaming, no?, de dir, ostres, és que l'aparten, la posen allà amb els nens petits, entre
clar, és
els nebots.
Ens pensem que això està passat, però quantes vegades hem sentit volent, perquè hi ha persones que ho fan volent, i sí, persones que ho fan sense voler. Sí. O sigui, aquestes frases, encara no tens parella?
Uau.
Se't passarà l'arròs.
Sí.
Quina llàstima, perquè ho has deixat, és que feies molt bona parella amb fulanito, amb enguanita, no? Però si aquesta persona no et pega en absolut. O sigui, aquestes frases que hem sentit d'amics, de pares, de familiars, o alguna altra, que també dius, tela, és que ara és com anar fent el tic. No et canses d'anar de flor en flor? Mm. Clar, molts cops diem aquestes frases lapidàries sense saber l'estat de l'altra persona, i és el que dèiem, de que avui en dia, mica en mica, es va canviant la concepció, això, doncs, que la solteria és un estat més, no és aquell estat de que s'ha de posar remei perquè no sabem... I al contrari, s'hauria d'aprofitar per aprofitar a conèixer-se a un mateix, perquè mai un tindrà més temps d'estar sol per saber el que un vol, el que no vol, i dedicar també temps a les persones que realment volen.
Mira, justament és el que deia això.
Ah, sí?
Anna Milán, l'escoltem.
Oye, Ana, yo no dije que estaba soltera.
Estoy soltera.
¿Tengo tiempo para decir ahora quiero estar sola o...?
Bueno, es que a mí me parece que confundir estar soltera con estar sola es un error. Yo puedo estar soltera, pero sola no.
¿Y no te apetece?
¿No me apetece qué?
Tener pareja.
¿Me estás haciendo una proposición?
Nunca se sabe.
¿Nunca se sabe? Pues cuando te lo tengas claro me lo cuentas.
Pero abierta.
M'encanta aquesta actriu, m'agrada perquè ja parla està sense embuts, sense sí, pèls a la llengua, i té tota la raó. Estar solter no vol dir estar sol, al contrari. Es mantenen moltes amistats, molts cercles propers, i que mai es recomana, per exemple, si un torna a trobar en parella, doncs deixar de banda tot allò que has cultivat en aquest modus vivendi,
sí,
que has tingut.
Tal qual, Maria, sí.
Però sí, totalment d'acord.
Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies de debò per haver posat aquest debat sobre la taula avui al matí a Ràdio Estel. Gràcies.
Ens faltarien moltíssim hores, perquè sí que és veritat que...
Sí,
i tant, i que sobretot amb les frases que a vegades deixem anar de forma inconscient, no? Aquestes frases que qui viu, doncs...
Maria, i l'altre debat és també el tema dels fills, que vull dir que aquest
sí,
és un
però,
altre.
Sí, això, bueno, però clar, després és que es podria fer també amb les persones que tenen parella, no? Parella, i per exemple decideixen no tenir fills, no?
Exemple,
després un quan sí, es casa és i quan tindràs fill, sí, o quan tens un fill sí, i quan tindràs un altre, la sí, parelleta, vull dir sí, que al final tendim sempre a opinar de l'altre, ja sigui solter, estigui casat, exacte, tingui fills sí, o no tingui fills, sí, no? O...
La qüestió és parlar.
La qüestió és parlar, no, la xafarderia sempre sí, va, ens ha posat.
Ens agrada, sí. Maria, moltes gràcies.
Gràcies,
ara sí,
Mercè.
Abriga't molt, eh?
Sí, tant,
aquí
vaig amb totes les llanes.
Un miniforn a l'estudi, sí, però...
Terrible. De cop i volta ha agafat com molta calor aquí.
Totalment. Cuida't molt, Maria.
Gràcies.
Ràdio Estel.